Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Bona i calorosa. És terrible el temps que està fent, no trobeu? No vull ni pensar com serà l'estiu, allò que en diuen estiu. Si en recordeu d'una cosa que hi havia abans, que queia del cel i es deia pluja? Bé, n'hem vist una micona ara, però res d'altre món. Jo sí que me'n recordo i l'enyoro. Realment és trist i alarmant tot plegat. Bé, setem el mes de maig, després d'haver presentat el trobatori aquí a Sabadell i en plena gira que estem, tot tancant aquesta temporada 2022-2023 i ja amb bona part dels nostres esforços posats en la següent. Aquí en el nostre programa, Ràdio Sabadell, ens queden dos mesets, maig i juny, per acabar la nostra temporada número 13 i també començant a recollir idees per la 14. Però de moment aquí estem, disposats a acompanyar-vos de 8 a 9 aquest vespre i explicar cosetes i a proposar bona música i bon cant. Rocío García, el control de so, i qui us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Boniques les notes d'aquesta peça, una mica extensa, eh? Amb la qual hem començat el nostre programa número 522, oi que sí? No és la primera vegada que enceta el programa nostre. Ja ho va fer en el programa 317, el 8 de març del 2018. Us ho dic ara mateix. Era l'obertura d'una òpera anglesa, The Bohemian Girl, La noia gitana. Òpera en tres actes amb llibret d'Alfred Bunn i música de Michael William Balfe. L'estrena de la mateixa va tenir lloc el dia 27 de novembre de 1843 a Londres, en el Teatre Reial de Drury Lane, a Mèxic. Aquesta és l'òpera més coneguda del seu compositor i la portem aquí dins la sèrie d'òperes que tenim ganes de descobrir. Anem a descobrir en Diem, com sabeu, i aquest és el capítol número 27, ja que us el proposem tots els primers programes de mes des de ja fa un temps. Aquesta temporada ens quedarà només un programa d'aquestes característiques i després ja pensaré si continuem el costum durant la propera. Per ara, doncs, us proposo aquesta Bohemian Girl, que us asseguro val la pena, encara que es faci poquíssim avui en dia, i més aviat per terres angleses. Aquí, òbviament, com diuen, ni està ni se l'espera. En el Liceu no s'ha fet mai en tota la seva història, que va començar menys de 4 anys després de l'estrena de l'òpera. Anem-ne a parlar, doncs, però abans us diré de les dades de l'enregistrament que fem servir, que és de la dècada i data del 1991, quan es va fer a Dublín. Us avanço que Balfe, el compositor irlandès, no pas anglès. El cor és el filarmònic de la ràdio-televisió irlandesa, Radio Telefís Eirean Filarmònic Cor, i l'orquestra que ha interpretat l'obertura, que ja hem sentit, és l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda i porta la batuta el famós director australià Richard Bonynge, el que fou l'espòs i mentor de la gran soprano Joan Sutherland. Els intèrprets vocals són Nova Thomas en el rol d'Arlene, Patrick Power és Tadeus, Jonathan Summers el comte Arnheim, Bernadette Cullen, la reina dels gitanos, Queen of the Gypsies, John Del Carlos, Devil Shoof, i Timothy German Florestein. Ells ens acompanyaran en el nostre programa d'avui.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Hem sentit el cor inicial de l'òpera Up with the Banner, amunt la bandera, i com sempre parlarem en primer lloc del compositor Michael William Balfe. Aquest va néixer a Dublín, a la capital irlandesa, el 15 de maig de 1808, o sigui que d'aquí a pocs dies es compliran 215 anys del seu naixement. Ja de ben petit es van fer paleses les seves qualitats per la música i fou el seu pare, mestre de ball i violinista, que li va donar les primeres lliçons. També va rebre instrucció del compositor William Rooke. Sent ell encara un nen, la família es va traslladar a Wexford, població situada a la costa, a l'extrem sud-est de l'illa d'Irlanda, on avui en dia es fa un conegut festival d'òpera. El nen Balfe tocava el violí per les classes de ball del seu pare i als 7 anys va compondre la seva primera peça, una polonesa. El 1817 va aparèixer per primer cop en públic com a violinista i el 1823, al morir el seu pare, el jove de 15 anys se'n va anar a la, suposem que era així per l'època, llunyana Londres, on va ser contractat sempre com a violinista a l'orquestra del Teatre Reial de Drury Lane. El mateix on anys a venir, ja ho hem dit, estrenaria aquesta òpera de la que parlem avui. A Londres va continuar rebent lliçons. L'organista, nascut a Alemanya però emigrat a Anglaterra, Charles Frederick Horn, li va ensenyar composició i el fill d'aquest, Charles Edward Horn, li va donar classes de violí. Sembla que el jove irlandès era un cul inquiet i quan encara feia de violinista va voler fer carrera com a cantant, debutant sense èxit a la ciutat de Norwich amb Der Freischütz de Weber. Però resulta que va ensopegar amb un protector ric, l'italià Comte Mazzara, que se'l va emportar a Roma per rebre classes de cant i perfeccionar els seus estudis musicals en general. Balfe tenia una bona veu de baríton i a Roma, on el seu protector va presentar Cherubini, va estudiar, per bé que de forma irregular, amb el compositor Ferdinando Paer, passant després a Milà, on va aprofundir els estudis de cant amb Filippo Galli, un famós baix de l'època. I fou també a Itàlia, on sempre polifacètic va crear la seva primera obra per l'escena, que no fou una òpera, sinó un ballet, l'Aperus. I a finals del 1827, encara molt jovenet, fou contractat per Rossini per un període de 3 anys per a cantar al Teatre Italien de París, on debutaria com a Figaro del Barber de Sevilla. A París va conèixer la famosa diva Maria Malibran. Hem sentit de l'acte primer de Bohemian Girl un fragment instrumental que era un galop. Balfe, però, va tornar aviat a Itàlia, on durant els següents 8 anys estaria molt actiu cantant en diversos teatres i també va començar a produir obres líriques. La primera, el 1829, a Bolònia, una cantata per ser interpretada per la soprano Giulia Grisi, aleshores una joveneta de 18 anys. Cantata que va obtenir un bon èxit i el mateix 1829, el dia 29 de juny, estrena la seva primera òpera en el Teatro Carolino de Palerm i Rivali di Sestessi. I el 1831 a Lugano, Suïssa, es va casar amb Lina Roser, una soprano austro-hongaresa, un parell d'anys més gran que ella, qui havia conegut a Bergamo. El matrimoni va tenir 4 fills, 2 nois i 2 noies. La tercera, de nom Victòria, nascuda a París, és més coneguda perquè també fou cantant i es va casar en segones núpcies amb un grande d'Espanya, el duque de Frías, morint a Madrid abans de fer els 40 anys i ser enterrada a la catedral de Burgos. Però això, estimats amics i amigues oients, és més tema de l'Ola. Que no pas de parlem d'òpera. Seguim amb la biografia musical de Michael William Wolff, que aviat l'11 de maig de 1831 va estrenar una segona òpera a Pavia, un Avvertimento ai gelosi, i una tercera, el 19 de febrer de 1833, a Milà, Teatro Carcano, Enrico IV al Passo della Marna. En aquesta mateixa ciutat, el 1834, fou contractat a l'Escala per cantar l'Otelo de Rossini al costat de la Malibran. I ara sentirem el que és el fragment més conegut de The Bohemian Girl, que és, de l'acte segon, l'ària d'Arlín. I dreamt I dwelt in marble halls. Vaig somiar que vivia en salons de marbre.
Thank you.
Balfe va deixar definitivament Itàlia el maig de 1835 per instal·lar-se a Londres amb la família i proseguir la seva carrera tant com a compositor com a cantant. En aquest vessant cal destacar, per exemple, que el 1838 fou el primer Papageno a Anglaterra. Com a compositor, la primera òpera que va estrenar a Londres fou el 29 d'octubre de 1835 a Drury Lane, The Siege of Rochelle, ja en anglès, que fou un èxit i el va encoratjar a seguir component en aquesta línia. La seva següent obra fou The Maid of Artois, estrenada el 27 de maig de 1836 amb l'afegit que el rol protagonista, Isoline, l'havia escrit per a ser interpretat per l'Amalie Brand. Aquesta moriria molt jove el següent mes de setembre, abans que la partitura hagués estat impresa. De manera que Balf va aprofitar per fer canvis en la vocalitat de la protagonista, fent-la més de coloratura. Balfe, mentrestant, va seguir component i estrenant òperes a Drury Lane fins que es va estrenar una en italià, una de les seves més conegudes que es pot trobar enregistrada en CD, igual que ho està The Maid of Artois, i aquesta òpera, que en alguna ocasió ha sortit en el nostre programa, fou Falstaff, estrenada en el Teatre de Sa Majestat de Haymarket, que és on es feia l'òpera italiana a la capital britànica el 19 de juliol de 1838. Aquesta òpera fou interpretada pels cantants italians més prestigiosos de l'època, tots ells amics del compositor, els que conformaven l'anomenat Quartet Puritani, perquè havien estrenat la famosa òpera de Bellini el 1835 a París, i que eren la soprano Giulia Grisi, el tenor Giovanni Battista Rubini, el baríton Antonio Tamburini i el baix Luigi Lablache. El 1841, Balf es va llançar i va fundar la National Opera amb en seu al Teatre Lyceum, però l'aventura fou un fracàs força ràpidament. El mateix any de 1841 va estrenar l'òpera Che Olante a Drury Lane, passant després a París, on el 1843 presenta Le Puy d'Amour, amb llibret d'escrip a l'òpera Comic, on tornaria a estrenar el 1844 una òpera de nom Les Quatre Fils et Mon. I el 1845, L'Étoile de Sevilla, aquesta a l'òpera, ja que es tracta d'una gran òpera. Però enmig de totes aquestes produccions parisenques torna a Londres per estrenar la que acabaria sent la seva obra més coneguda i exitosa, la que ens ocupa avui, The Bohemian Girl, de la qual en sentirem un nou fragment que és de l'acte segon, In the Gypsy's Life, Come with the Gypsy Bride, amb intervenció del cor i d'Arlene. Thank you. Aquesta òpera, ja ho hem dit en començar el programa, es va estrenar en el Teatre Reial de Drury Lane el 27 de novembre de 1843 i l'èxit fou tan gran com per gaudir de més de 100 representacions d'una tirada. Aviat es va fer en altres ciutats, com ara Dublín, la ciutat natal del compositor, el 1844, o travessant l'Atlàntic a Nova York i Filadèlfia el mateix any. Però no només això, sinó que se'n varen fer adaptacions a d'altres idiomes. Die Zigeunerin, en alemany, a Viena, el 1846. La Zingara, versió italiana, representada a Trieste, el 1854. O la Bohemienne, la versió francesa, portada a escena a la ciutat normanda de Rouen, el 1862, dirigida musicalment per un joveníssim Jules Massenet, de només 20 anys. La versió en alemany va gaudir d'una notable circulació en les ciutats de l'àmbit germànic, mentre que la versió italiana es va veure fins i tot en ciutats de parla anglesa com la mateixa Londres o en diverses ciutats dels Estats Units. Per exemple, el 1858 van tenir lloc unes molt exitoses representacions al Her Majesty's Theatre de Londres, seu de l'òpera italiana, que li van reportar un ingrés extra a Balfe. The Bohemian Girl va romandre en el repertori de nombroses companyies itinerants angleses fins a la dècada dels 30 del segle XX, i el 1932 es va representar en el Teatre de Sadler's Wells. Però des de la Segona Guerra Mundial les escasses produccions s'han vist majorment en l'àmbit del Regne Unit. Tornem, si us sembla, al fil de la biografia de Michael William Balfe, que el 1846 fou nomenat responsable musical i director principal de l'òpera italiana a Londres, o sigui del Her Majesty's Theatre Haymarket. Una de les principals fites que es va marcar Balfe en el seu nou càrrec fou portar a terme les primeres produccions londinenques d'òperes de Verdi. No només això, el 22 de juliol de 1847 i sota el seu mandat va tenir lloc l'estrena absoluta en aquest teatre de l'òpera I Masnadieri de Verdi, fruit d'un encàrrec del director anterior. El mateix Verdi va dirigir l'orquestra i la protagonista femenina fou una famosíssima soprano sueca, Jenny Lind, el rossinyol suec. L'estrena d'aquesta òpera, en presència de la reina Victòria i el príncep Albert, recollia un grandíssim èxit, èxit que no l'acompanyaria en la seva vida posterior, i avui en dia és una de les obres més desconegudes de Verdi.
Assailed thy feelings rest, mine own, my long lost child, who seek not to control this frantic joy, this wild delirium of my soul, this wild delirium of my soul.
Thank you.
Hem sentit el final de l'acte segon de The Bohemian Girl, Halt, Halt, amb intervenció del conte Arlene Tadeusz, Florestein, Debussov i el cor. El 1851, com anticipant-se als fastos de la gran exposició internacional de Londres, que va tenir lloc entre el maig i l'octubre d'aquell any, Balfe va compondre la cantata Inno delle Nazioni per a 9 veus femenines, cadascuna representant una nació. El compositor, mentrestant, va continuar produint òperes en anglès, primer a Drury Lane i després a Covent Garden, entre elles Satanella, de la qual n'existeix enregistrament, estrenada el 1858, o The Armorer of Nantes, del 1863, basada en una obra de Victor Hugo, així com nombroses cançons, també. La seva última òpera, gairebé acabada quan va morir, fou The Night of the Leopard, que va aconseguir un notable èxit en la seva versió italiana, Il Talismano. L'estrena fou pòstuma, el 1874. Com veieu, en aquella època, i particularment en el cas de Balf, les diferències entre òperes italianes, angleses, etc., eren molt poroses. El 1864 es va retirar al camp a Herefordshire, on va llogar una finca. Allà hi va morir, a la seva residència de Rowney Abbey, en el poble de Ware, el 20 d'octubre de 1870, als 62 anys d'edat, sent enterrat a Londres, en el cementiri de Kensal Green. En total, Balfe va compondre 29 òperes, de les quals avui en dia només es representa, i força de tant en tant, de Bohemian Girl. La seva música, elegant i inspirada, té una base rossiniana, però hi va anar incorporant influències de l'òpera còmic francesa.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara us explicaré l'argument d'aquesta òpera, que, com ja he dit, és d'Alfred Mann, el qual es va inspirar vagament a la novel·la de Cervantes, La Gitanilla. Acte primer. En el castell del comte Arnheim, prop de Pressburg, són a punt de sortir de cacera. En el grup hi va també Arlene, la filla del comte, de només 6 anys. Just han marxat quan entra Tadeusz, un exiliat polonès perseguit pels soldats austríacs. Apareix també un grup de gitanos i el seu líder, Debussov, que és amic de Tadeusz, el disfressa com un dels seus per tal de poder despistar els perseguidors. Florestein, el nebot del comte, que a més és un inútil, torna de la cacera amb notícies alarmants. La petita Arlene ha estat atacada per un cérvol salvatge. Tadeusz corre al rescat, mata l'animal, rescata la nena i la retorna al seu agraït pare. El comte invita Tadeusz, a qui pren per un gitano a la celebració posterior. Però quan aquest se li demana que begui la salut de l'emperador d'Àustria, no només s'hi nega, sinó que llença el got amb menyspreu. Només el comte arriba a protegir-lo de la fúria dels assistents. Debussov, però, és arrestat. Mentre la festa continua, aquest fuig emportant-se la filla del comte, el qual es desespera davant el fet.
Thank you. dort art thou, let me know whom dost thou deem my foe.
Think not my warning wild, 'tis my raven child. She loves a yoke on the tribe I sway, and brave the murdery proof.
Welcome the Present és un cor de l'acte tercer amb intervenció també del conte Florestein, Arlín i la reina dels gitanos. Acte segon, han passat 12 anys. Els gitanos van a una fira a Presburg. És de nit i aprofiten per robar Florestein, que va begut. La intervenció de la reina dels gitanos però fa que li retornin tot lo robat. Entren Tadeus i Arlín, que des de que fou raptada ha crescut com una gitana més, sempre gentilment ajudada pel polonès. Ell explica un somni que ha tingut, un subtil record de la seva infància en un palau. La noia demana a Tadeus que li desvetlli el misteri del seu naixement, però ell és reticent. Mentre es declaren el seu amor, apareix la reina fet una fúria, doncs ella també estima Tadeus. Però ho accepta contra cor i es veu forçada a comprometre la parella davant tot el grup. Sola, amb dèbil xuf, la reina li demana un medalló que li ha pres a Florestein i que no ha estat retornat i que ella vol fer servir en la seva venjança. A la fira, Arlín atrau l'atenció de molts, entre ells Florestein. La reina hipòcrita li dona un famós medalló perquè el llueixi. Quan Florestein la veu amb ella, de seguida l'acusa del robatori i la noia és portada davant la justícia. El comte Arnheim presideix el tribunal. Aquest, malgrat que la noia li desperta una simpatia, la condemna. Aleshores, Arlín es vol matar i el comte, en prendre-li la daga, descobreix una cicatriu en el braç de la noia que li diu que és la seva llargament perduda filla.
Let me see. despise not one who hath love your child. But a throne on this head let your hatred be piled. But despise not one who hath so loved your child.
When the Fair Land of Poland és una ària de Tadeusz de l'acte tercer, seguida per una intervenció del conte. Acte tercer. En el castell del conte tot és a punt per celebrar el retrobament de pare i filla. Arlín, tota sola, canta amb nostàlgies sobre els seus feliços dies com a gitana i el seu amor per Tadeusz. Arriba aquest amb Debussy i la interrompen i quan arriba el conte, Florestan i els hostes, ràpidament els amaga. La festa és sobtadament interrompuda per l'aparició de la reina dels gitanos, que fa una advertència al conte i descobreix els dos amagats. Aquest reacciona malament, però Arlín insisteix en parlar soles amb ell i Tadeusz, el qual revela amb orgull que, lluny de ser un rodamón, en realitat és un noble i un oficial. El conte, commogut, accedeix al casament. La reina, però, boja de gelosia, intenta que un gitano mati Tadeusz d'un tret. Debussy, però, fa desviar l'arma a temps i el tret mata la pròpia reina. Ara ja no hi ha obstacles per a l'alegria general.
What the deal? I'm out of my mind.
What a Full Delight és el finale de l'òpera en Merlín i el cor. I amb tot això s'acaba The Bohemian Girl i també el nostre programa d'avui. Un espera un altre d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm